Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
...350 anys del reliquiari de Sant Eduald de Ripoll. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fixem en aquesta onomàstica referida al Sant Patró de Ripoll de la mà del nostre col·laborador Joan Arimany i Joventeny. Sant Eduald volia convertir els arrians en terres occitanes i a causa de la seva fermesa el van fer martiritzar amb fuetades i garfis.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Endesa ha finalitzat recentment la renovació tecnològica de les instal·lacions que alimenten el recinte del Santuari de Montserrat amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat del subministrament elèctric. D'aquesta manera, l'abadia de Montserrat compta ja amb una xarxa elèctrica més robusta. En concret, l'actuació ha consistit a telecomandar i motoritzar una anella elèctrica ja existent que permet tenir interconnectades les diferents instal·lacions del recinte perquè en cas de produir-se una incidència en una instal·lació es pugui continuar oferint servei des d'una altra. Per fer-ho possible, s'ha instal·lat un sistema de control remot que permet fer maniobres d'operació a distància. D'aquesta manera, si es produís una incidència, s'accionarien els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny, ja que amb el sistema de telecomandament el centre de control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa. Així s'estalvia temps en la localització d'avaries amb la conseqüent reducció del temps d'interrupció del subministrament elèctric. A més, Endesa ha portat a terme motoritzacions dels elements de maniobra ja existents al centre de transformació i mesura del santuari i s'han substituït els elements de maniobra convencionals del centre d'enllaç per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Els nous dispositius redueixen la necessitat de manteniment perquè el gas incorporat s'autoregenera, a diferència de l'oli que pateix una descomposició gradual. Alhora, el material conté propietats dielèctriques, fet que impedeix una bona conducció de l'electricitat i disminueix el risc d'incidència gràcies a la seva alta estabilitat tèrmica i química. Els treballs, que han comptat amb una inversió de prop de 27.000 euros, que ha aportat Endesa, formen part del pla de la companyia per tal de tecnificar la seva xarxa elèctrica i dotar la infraestructura dels darrers avenços tecnològics. La reforma apropa les instal·lacions a un model de gestió més eficient de la xarxa mitjançant l'automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o digitals.
Ràdio Estel.
A partir d'aquest dissabte, dia 6 de juny, a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, una producció de Ràdio Montblanc realitzada per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup Habana Vieja.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
A Ràdio Estel,
el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta'm tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Volíem parlar de la tornada als museus i de quines mesures cal seguir per visitar-los. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Senyora Ibar, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot si a hores d'ara ja estan oberts tots els museus de Catalunya.
No, en aquests moments no estan tots oberts, ja en tenim un nombre important i al llarg d'aquests primers 15 dies ja la majoria d'ells estaran en funcionament. Sí. O sigui que aquests primers 15 dies de juny a poc a poc es aniran obrint. Tenim els primers que van obrir, el Museu Arqueològic de Tarragona, després Amposta, el de les Terres de l'Ebre, el de Tortosa també, o sigui, ara ja aquest cap de setmana passat al Museu Episcopal de Vic, o sigui, a poc es van reiniciant ja l'activitat presencial d'obertura pública, perquè la veritat és que no han deixat de ser-hi amb tot aquest confinament, però sí que l'obertura pública s'està efectuant ja des d'aquests últims 15 dies passats i paulatinament al llarg d'aquests, en funció de la desescalada a nivell sanitari, no?, de les regions i també de, sobretot, el més important és estar preparats i tenir totes les mesures i garantir la seguretat i un espai segur i un espai saludable.
Tot i que fa pocs dies i com em comentava, no és la gran majoria de museus perquè aniran reincorporant-se a poc, com ha anat aquesta tornada dels visitants?
Home, la veritat és que està costant, perquè és lògic que la ciutadania, a part, té una part de por, no?, de sortir d'anar a aquests espais, però nosaltres la veritat és que el que ens semblava i per on hem apostat és bàsicament amb l'oferiment d'aquests espais per a la ciutadania i no tant la seva massificació, sinó per la possibilitat de que tots els ciutadans del nostre país puguin gaudir d'aquests espais que molts cops segurament en altres situacions com que tens altres ofertes no gaudeixes d'ells i aquest era el nostre objectiu, o sigui, l'objectiu era bàsicament obrir-nos i tenir la possibilitat, no el que hi hagués una massivitat perquè a part hi ha unes mesures restrictives les quals un terç dels aforaments amb unes visites, aquesta primera fase amb visites individualitzades o amb grup familiar, o sigui, sense que siguin de grups ni amb activitats, per tant és tot una desescalada, tot un confinament molt paulatí i molt segur i seguint la normativa.
El que sí que ha estat un èxit han estat les visites virtuals que s'han ofert des d'alguns museus, oi?
Totalment. La veritat és que aquest és un tema que ens feia patir molt des del primer moment. Vam confinar i va ser ràpid. Ens feia patir el fet que, lògicament, el més important era la salut. I, per tant, que d'alguna manera doncs, desapareixessin durant aquest temps. I no ha estat així, perquè ha sigut la voluntat de tot. És un sistema molt, molt trebat i molt potent. I des del primer dia hi hem estat tots, tot aquest sistema de museus de Catalunya, des del més gran fins al més petit, oferint tots els productes virtuals que tinguessin i treballant fins a l'últim moment per tal de fer més amable, fer més portable aquest confinament al ciutadà. I jo crec que amb això podem estar orgullosos de tot aquest sector museístic i, lògicament, de la nostra ciutadania, a disfrutar de tot aquests productes virtuals i digitals i que s'han anat posant en xarxes.
Entenc que, precisament perquè ha estat un èxit, no acabaran aquestes visites virtuals, eh?
Ah, exacte. Nosaltres apostem, i el nostre lema i el nostre objectiu és la presencialitat en aquests equipaments, i el que en traurem d'aquesta crisi i aquest avançament tan ràpid en tots aquests temes tecnològics i digitals, i tenim molt clar, és que ens ha d'acompanyar sempre. O sigui, no ha de ser substitutiu en cap cas, sinó que el que ha de ser és algo que ens reforci l'oferta i cap al ciutadà, i per tant que sigui un valor afegit, però no en cap cas substitutiu. Això ho tenim molt clar.
Sí, com sigui, aquestes visites que s'han fet virtuals també oferien visites guiades. Això també es pot començar a fer presencialment o encara no?
Les visites guiades encara no. Això fins a la primera etapa, o sigui, a la primera fase, també en funció de les fases que vagi entrant cada territori. Cada territori que va avançant ja en fase 1 es preveia ja l'obertura restringida. En fase 2 ja pots començar a fer activitats grupals i guiades. En la primera no, la primera era visita, això que us comentava, més individual, entesa com a no un a un, sinó que doncs, amb unitats familiars i sense activitats ni educatives, ni a la fase 2 ja, que ja entres en una segona etapa i que d'alguna manera ja es va destensionant, sempre amb totes les mesures. Això sí que és un tema que hem de tenir molt clar, que hem d'anar tornant a aquesta normalitat, però sense baixar ni un pèl les mesures de seguretat. I això nosaltres ho tenim molt clar i pensem que és algo que ho podem oferir i que per això tenim com a lema, no? Espais patrimonials, museus, espais segurs, espais saludables, espais de confort, espais, no?, que es prenen les mesures que calguen.
Ara que em feia esment d'aquestes mesures, a part d'aquesta mesura d'un terç dels visitants dins dels museus, quines mesures hem de tenir en compte de seguretat a l'hora d'anar a un museu?
Mira, en aquests moments ja comença... O sigui, quan nosaltres vam treballar en tot el sector el pla de desconfinament, que en aquests moments està a Procicat i que aprovarà, tot i que ja s'està en actiu, obligàvem, cosa que no era obligatori, el que es anés en aquests equipaments amb mascareta. Per exemple, aquest era un tema que el vam posar com obligatori perquè pensàvem que era necessari i que era un aspecte segur. Ara ja el govern de l'Estat és el que regula en els espais tancats i ja ho ha fet obligatori. Altres aspectes, com per exemple tot el tema de tecnologia, tot el tema de la tecnologia, de pantalles tàctils, d'espais on la gent pot tocar, en aquesta primera fase no es poden tocar. Sí que després ja s'estan estudiant mesures de com, fins i tot, que amb apps et puguis baixar la informació, vull dir que estem treballant en aquesta línia, no? Després, lògicament, els temes de neteja, però això és obligatori per tothom, no? Incrementar les neteges, sobretot en els espais comuns. Després, doncs, bueno, lògicament, oferir també tenim tot uns protocols i d'oferiment el contacte amb peces, o pues, que no hi hagi aquest contacte, no per la peça, sinó per la seguretat de la persona. Els distanciaments, bueno, tots aquests aspectes que jo crec que fa que... I el control. Els museus són espais on ja existeix un control de per si, sense cap crisi de Covid, diguéssim, és molt fàcil, vull dir, s'ha fet sempre, per tant, ens ajuda, per això diem sempre que són espais més segurs, perquè ja forma part, no?, de la manera de treballar el control dels usuaris, d'accés, d'aquestes coses.
Senyora Ivana, ens queden molt pocs segons, però no volia deixar d'esmentar-ho perquè em sembla important que el Departament de Cultura organitza avui precisament diverses activitats per commemorar el 50è aniversari de la mort del poeta Josep Carner, i en un acte virtual organitzat per Lletres Catalanes hi participaran tant el president Quim Torra com la consellera de Cultura Maria Àngela Vilallonga.
Sí. Bueno, estem... No deixa de ser... De, bueno, totes les efemèrides que teníem previstes, bueno, que estaven aprovades pel govern de la Generalitat, pues nosaltres, amb la mesura que hem pogut i de forma virtual, les hem seguit fent, igual que altres commemoracions, i en aquest cas, doncs, sí.
I nosaltres que ja estarem pendents de tot plegat. Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel, segona vegada.
Aquesta hora que volíem parlar del llibre El corazón con que vivo, una novel·la que parla de la guerra en un petit poble entre Palència i Cantàbria, però també parla de la qualitat humana. En volem parlar amb el seu autor, José María Pérez Peridis. Bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días. Gracias, gracias.
Un libro que parte del dolor, pero que habla de la esperanza en el ser humano pese a todo, ¿no?
Pues es verdad, es verdad. El ser humano está por encima de todas las cosas. Y es, bueno, la persona humana sagrada, ¿no? Y en la novela esta, pues he recogido, he resumido o he plasmado recuerdos de la infancia en un pueblecillo del norte de Palencia, limítrofe con Santander, con Cantabria, donde había unos médicos, que eran mis médicos, pero que habían estado en bandos distintos en la guerra. Uno era de la familia era falangista, de una familia de falangistas, y el otro republicano. Y claro, vivieron una tragedia personal, familiar, lo vivieron de distinta manera, porque eran unos fueron vencedores y otros perdedores. Pero tenían que seguir conviviendo a pesar de la tragedia que les separó momentáneamente, y lo hicieron. Y bueno, yo sabía esto desde niño, pero me parecía aquello como muy misterioso. ¿Sabes? Porque cuando mi madre me hablaba de la guerra y hablaba de los rojos y de la Rusia y tal, que decían viva Rusia, yo pensaba que los rojos eran rusos, que nos habían invadido. Y bueno, mi madre decía que les querían quitar a Dios. Pero ¿cómo os van a quitar a Dios si Dios es todopoderoso? Y no entendía nada. Luego, poco a poco, pues me di cuenta que fue una guerra civil entre hermanos en el mismo pueblo y que después de la guerra tuvieron que convivir. Malamente, porque Franco pues hizo la ley de responsabilidades políticas con carácter retroactivo y no perdonó, y bueno, pues hubo un acoso y una persecución y una depuración y un castigo tremendo para los perdedores.
Quizás sea por eso, porque usted lo vivió todo de niño, tal y como le explicaba su madre, y ahora nos explicaba aquí en Radio Estel, que por eso esta novela conserva un poco el espíritu, no tanto infantil, pero sí un poco inocente, ¿no?, de todo.
No tanto, ¿eh? Porque, claro, yo he recogido también, hombre, inocente en cuanto a los sentimientos. Uh-huh. Yo en la novela he puesto mucho sentimiento. Es decir, he procurado que los personajes tuvieran unas vivencias, las que fueron trágicas, pero tuvieran un fondo de corazón que no olvidaba que tenían que seguir conviviendo, uh-huh, que eran colegas, que habían estudiado juntos, que eran vecinos, que eran parientes. Y todo eso pues está como trasfondo en toda la novela. Pero yo me he apoyado en estos recuerdos de la infancia, de haber conocido a los personajes, y también en edad adulta, y también en lo que me contaron los familiares de los protagonistas. Y también en los documentos encontrados en los archivos, sobre todo referentes al Consejo de Guerra, que se levantó en Palencia contra los que se encerraron en el ayuntamiento el día del golpe de Estado. Y de todo ello, pues eso, tal como dice Bolaños, acercas... las novelas se escriben combinando recuerdos, ¿no? Y en las novelas, la escritura, junto con la arquitectura, son los dos... las dos especialidades o artes del ser humano hechas para combatir el olvido. Eso lo dice Proust y lo dice antes Raski, ¿no? Sí. Solo hay dos rescatadoras del olvido. Yo he querido rescatar del olvido aquella época, en parte no la viví y en parte era muy niño, pero viví las sensaciones y el efecto de una posguerra muy dura. Muy dura. La del hambre, la de la tuberculosis, la de los recelos, la de las relaciones. Y todo eso pues está en el libro. El cariño hacia los personajes, porque se lo tenía. Uno de los médicos me salvó la vida. Y también pues el cariño a la verdad, histórica, que la dan los documentos. Los documentos son implacables. Los documentos de depuración, documentos de consejo de guerra, documentos de represalias, pues están resumidos, pero están, ¿no?
Ahora nos lo comentaba José María Pérez, autor de esta novela, El corazón con que vivo, de ámbito cultural. Lucas, Gabriel, Esperanza, personajes de la novela que no deja de ser un relato real de lo que significó todo. Pero déjeme preguntarle por un personaje particular. ¿Quién es Hermán Blanco Ramos?
Hermán Blanco es el abuelo, era el abuelo de Pablo Casado, que me lo encontré por casualidad en la novela como personaje, porque era compañero de estudios, íntimo amigo de Lucas, y lo fue durante toda la vida. Estaba en Palencia el día del golpe de Estado, estaba en la Diputación porque le habían mandado ir en el momento que se sublevaron los del regimiento Villarrobledo, en Palencia, y se fue allá con el botiquín. Y entonces, bueno, a todos los que estaban allí, a todos los que pillaron, a él le cogieron después, pues les hicieron un consejo de guerra. Y él estaba predestinado para condenar la muerte, pero un cura, el padre Buenaventura, pues se movió, removió Roma con Santiago para salvarle la vida. Le condenaron a perpetua. Estuvo confinado, es decir, detenido, en la cárcel de Palencia durante más de 4 años. Y allí debió coincidir con Lorca, con Buero Vallejo y con el poeta Pepe Hierro.
Vaya tres.
Él se dedicó a operar, a cuidar, a educar, a animar. Es decir, fue el corazón de la prisión, ¿sabes? Y, bueno, un cirujano excepcional. Luego, cuando salió, pues puso su consulta y fue muy querido y muy respetado, a pesar de haber sido republicano, en la ciudad de Palencia. Y bueno, pues a los 3 o 4 años de salir, casó con una santanderina venida de Cuba, o una cubana de origen santanderino, y tuvo 3 hijas. Una de ellas es la madre de Pablo Casado. Y Pablo Casado, pues ha hablado mucho de su abuelo como represaliado, pero fue más que represaliado. Fue condenado a perpetua, estuvo en la cárcel y purgó su militancia republicana durante 4 años largos.
¿Por qué en 2020 sigue haciendo falta escribir o reflexionar sobre la reconciliación?
Bueno, es evidente. Es evidente que hay que hacerlo. En este caso también se da una circunstancia. En la novela hablo de unos gemelos que me muestra un descendiente de don Arcadio, el médico republicano, yendo en tren y me cuenta la historia de la familia. Son unos gemelos que me dicen, en estos gemelos está la historia de toda mi familia y la historia y una parte de la historia de España. Y es que acaban de recuperar a los gemelos hacía unos meses. Y este pasajero los llevaba al pueblo para dárselos a un sobrino de, bueno, a un familiar de un fusilado, ¿no? Sí. Y bueno, pues los gemelos tienen en ellos, alrededor de ellos, urdo toda la trama de la novela.
Para alguien como usted, que lo vivió de pequeño, pero lo vivió, que lo ha escrito, que ha reflexionado respecto a todo, ¿por dónde tiene que pasar la reconciliación para que sea real? ¿Por el olvido o por la verdad?
Yo creo por la verdad siempre. Por el perdón, que diría Azaña, sí. Y por la verdad. Es decir, esta novela pretende las dos cosas y acaba con las frases de Azaña: paz, piedad y perdón. Yo creo que no hay que olvidar. Sí. Hay que conocerlo. Y no se puede olvidar lo que no se conoce. La mayor parte de la población española no conoce, porque no lo ha vivido, la esencia y la sustancia de una guerra civil, donde se desata el odio y donde los vecinos, los parientes, los colegas, se convierten en enemigos mortales de la noche a la mañana porque están en el otro bando. Porque con la declaración de golpe de Estado y de asunción del poder por Mola en aquel sitio en concreto, cambian totalmente las reglas de juego. Deja de regirse las leyes y pasa por regirse todo por el Código de Justicia Militar, aplicado por los que no tienen competencia para aplicarlos. Y entonces, claro, hay que conocer lo que significa un golpe de Estado. Y también hay que conocer que cuando en el Parlamento, en los medios de comunicación, se difunde el odio o se dicen palabras muy gruesas, pasa como en los estadios de fútbol, que luego la gente dice ¡mátale, mátale! O al árbitro, hijo de tal, hijo de cual. Y claro, es que el que siembra viento recoge tempestades y yo creo que hay que ser muy cautos con las palabras y nunca pasar del concepto adversario a enemigo, y enemigo a muerte, y enemigo a eliminar, que es lo que pasó.
La novela situada en el pueblo de Paredes Rubias, como nos decía, un pequeño pueblo entre Palencia y Cantabria, no sé si dará a conocer también a los lectores de otras ciudades más lejanas del Estado español que cada guerra en la misma guerra en cada pueblo fue distinta.
Sí, pero es una guerra civil en cada pueblo, en cada familia, en cada escalera, que es el problema de las guerras civiles. Y entonces, claro, cuando una sociedad se parte, pero como los cristales, es que es difícil luego recomponerlo y pegar los cristales porque siempre quedan las marcas, lo hemos visto en Yugoslavia. Entonces, hay que andarse con mucho cuidado con estas cosas. Yo creo que hay que intentar la convivencia por encima de todo basada en el respeto y en el acuerdo. Y la base es respeto y acuerdo. Lo que llamamos consenso en la transición, donde se llegó a un acuerdo de convivencia y un acuerdo de legalidad. Y el respeto de la legalidad es fundamental.
Una novela, El corazón con que vivo, editada por Ámbito Cultural, también por Espasa. ¿Qué ha supuesto también para usted el Premio Primavera Novela 2020?
Pues hombre, te lo puedes imaginar. Primero una alegría enorme, ¿no? Porque yo había hecho hasta ahora 3 novelas históricas relacionadas con lo que yo he trabajado más, que es con la Edad Media, como lo hice con la serie televisiva Las claves del románico. Es un mundo que conozco muy bien, que me interesa mucho. De allí vienen nuestras sociedades, los viejos reinos de España, vienen los idiomas, las lenguas romance, y me parece interesantísima aquella época, ¿no? Por lo que aportó, porque aportó, pues al final de la Edad Media, las catedrales, nada más y nada menos, los beatos. Pero ya estaba encasillado, porque escribir de reyes y de nobles y de obispos te obliga a utilizar un lenguaje alambicado. Entonces surgió esta novela pues de un encuentro en el tren con este paisano mío, que me dio mucha información y me dio claves, ¿no? Y dije, pues dejo ya de hacer novelas históricas y paso a hacer novelas. ¿Sabéis que de profesión soy arquitecto?
Sí, señor.
Y trabajo de humorista en El País, desde la salida. Pero siempre hay tiempo para escribir, si tienes pasión. Y yo tenía esta vocación escondida en el fondo del corazón. Y me había dicho, cuando sea mayor, me haré escritor. Y he cumplido una autoprofecía. En realidad casi me han empujado a ella, ¿no? Poniéndome delante una historia pues apasionante y muy rica y muy ilustrativa para la sociedad en que vivimos ahora.
José María Pérez Peridis, El corazón con que vivo, editado por Editorial Espasa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer acompañarle. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, gracias.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.